Notícies en xarxa.
Bona nit, són les 10, parla Laura Cera. En marxa, la primera fase de l'operació sortida de Setmana Santa ha començat avui i es preveu que fins demà a les 3 surtin 485.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. De cara a la setmana vinent, però, s'espera que la situació es compliqui encara més, sobretot de cara a dijous Sant. Aquest any, per tal de reforçar la seguretat, hi haurà més de 1.700 controls d'alcoholèmia i de drogues. Una mesura que ha pres el govern per reduir el nombre de víctimes mortals respecte a l'any passat, el 2016, un 45,5% de les víctimes al volant havien begut o pres droga abans d'agafar el cotxe. La comunitat gitana de Badalona commemora aquest cap de setmana el Dia Internacional del Poble Gitano. Ho fa amb la voluntat de trencar estereotips i donar a conèixer la seva història. Diumenge dia 9, la plaça de Sant Roc acollirà una representació teatral sobre la persecució que el poble gitano ha patit al llarg de la seva història. A més, durant els dos dies, la bandera gitana onejarà a la Casa de la Vila. Més detalls de la mà de Carles Carvajal des de Ràdio Ciutat de Badalona. Carles, bona nit.
Bona nit. La Gran Redada és el títol de l'obra de teatre que representarà aquest diumenge a les 6 de la tarda a la plaça de Sant Roc, a càrrec de la companyia amateur de Pineda de Mar. La comunitat gitana de Badalona vol compartir amb la resta de la ciutadania actes festius i reivindicatius per revertir els estereotips sobre aquest col·lectiu. N'ha parlat Faust Granger, de l'associació Rom i Romí.
Aquesta part de la història no la coneix la gent perquè és una història que van intentar amagar-la. Aleshores, crec que bueno, l'actualitat del poble gitano ve derivada de molts anys abans.
Com en anys anteriors, els actes oficials al Dia Internacional del Poble Gitano, el dia 8 d'abril, tindran lloc al seu epicentre en la cerimònia del riu, que es farà a partir de la 1 al riu Besòs.
El Baix Penedès Bellvei celebra demà dissabte la primera jornada Bellvei Negre, un conjunt d'activitats al voltant del certamen literari. Ens ho explica David Canto des de Bellvei Ràdio. David, bona nit.
Bona nit. Primera edició de la jornada Bellvei Negre que, a banda d'anunciar els guanyadors del certamen literari, compta amb xerrades i maridatges relacionats amb la novel·la negra i també un dinar negre. Ramon Valls, organitzador del certamen i la jornada, destaca la recepció de novel·les tant del Penedès com de la resta del país i l'Estat i la participació internacional.
Bueno, hem tingut Argentina, vàries d'Argentina, Ecuador, Colòmbia i Cuba. Ja som internacionals, hem fet un premi que no somiàvem que fossi tan important per la resta de països de parla castellana.
Bellvei Ràdio, en coproducció amb la xarxa de comunicació local, també està emetent el programa Bellvei Negre, que cada setmana parla amb els participants, jurat i organitzadors tant de la jornada com del certamen.
Cap de setmana, vacances per alguns. Ens interessem, doncs, per la previsió meteorològica. Dolors Ballar, bona nit.
Hola, molt bona nit. La jornada de demà vindrà marcada de nou pel sol, per l'ambient assolellat arreu del país i també de nou amb alguns núvols només a punts de muntanya. Demà podrien ser una miqueta més significatius, una mica més desenvolupats a l'àrea del Pirineu i no es descarta que també puguin deixar algun ruixat, precipitacions anecdòtiques que serien una miqueta més probables també durant la tarda del diumenge en aquell sector en conjunt, però com dèiem, força tranquil, dominat pel sol i per temperatures que demà pujaran una miqueta, però el diumenge es mantindran bastant semblants. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
També és tot per part nostra. Que vagi molt bé. Bona nit.
Notícies en xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Sinuós.
La lluna plena i la Setmana Santa. Un dijous sant em vaig plantar a Verges. Nit de lluna plena. En tenia moltes ganes de viure una nit diferent i me n'havien parlat molt i molt bé. Frissava per viure una nit així. Tenia tots els punts per ser una gran nit. Sí, hi havia molta gent. De sobte, camines i et trobes amb un carreró ple de cargols convertits en espelma. Era al·lucinant, estava encantada. Sí, s'ha de passar molta nit, abans no veus, sents i et forada la dansa de l'amor, però us asseguro que han passat molts i molts anys i encara recordo la màgia de la primera nit. La percussió feia que bategués una sensació primària dins l'estómac. Era brutal. La solemnitat d'aquests ballarins que representen la mort iniciàtic. Sempre m'he preguntat què significava tot això, el ritual en si. I sí, avui tenim la sort de tenir com a convidat en Salvador Vega, un historiador vergelità que s'interessa per la història dels pobles de l'àmbit del Baix Ter a les èpoques medieval i moderna. Abans de saludar-lo, però, escoltarem un tema de Dead Can Dance, The Carnival is Over.
Boulevard, session was on, the shouting is over, the fabulous freaks are leaving town. They're driven by a strange desire. Unseen by the
I després d'aquests tambors que ens donen pas a aquesta magnífica dansa de la mort, molt bona nit, Salvador.
Hola, molt bona nit.
Estem molt contents de tenir-te aquí perquè sabem que tenies moltes coses per explicar-nos. Comencem pel principi, sisplau, tu mateix.
Molt bé. Deixeu-me dir que primerament, que em fa molta il·lusió compartir aquesta nit amb el Gat Negre i... voldria, com el Gat Negre, també tenir els ulls i la mirada ben clara, poder mostrar a tots els oients el que avui venim a explicar. La dansa de la mort de Verges i els seus orígens i el seu significat. Per començar, potser caldria que us digués que el que avui us explicaré no diré que trenca el que normalment se n'ha dit, però sí que, com a mínim, ho matitza, el que irem a dir. Tothom ha sentit a parlar des de sempre de la dansa de la mort de Verges. El que s'ha explicat normalment és que es tracta d'una dansa medieval, que es tracta possiblement d'uns orígens pagans, uns morts que s'haurien colat d'alguna manera a mig una processó ben catòlica. En fi, hi ha una sèrie d'idees molt esteses i repetides que avui podríem matisar, si us sembla. Llavors, per dir-ho així, si ho haguéssim de dir amb un titular, diríem que la dansa de la mort de Verges no és ni medieval ni pagana. Contràriament, és d'època barroca i ben catòlica. I també ens afanyarem a subratllar que això no li treu ni una milionèsima de mèrit. És una dansa única, fascinant, poderosa, que ningú se la pot perdre i que ens l'estimem molt i que volem que tothom la conegui com cal. Voleu, us comento una mica els antecedents, o el que serien els precedents de les danses de la mort. Jo la idea que porto al cap és comparar o parlar una mica de les danses de la mort medievals, quines característiques tenien, i la dansa de la mort de Verges, quines característiques té. Llavors, si confrontem l'època, les danses de la mort medievals amb la dansa de la mort de Verges, veurem que hi ha diferències notables i no estem jutjant quines són millors i quines són pitjors, això quedi clar. Llavors, la mort ha fascinat a l'ésser humà des que és ésser humà. Al paleolític trobaríem culte a la mort, a qualsevol època històrica. Llavors, situem-nos a l'edat mitjana, per no allargar molt el tema. Llavors, deixeu-me que us parli d'un primer antecedent de les danses de la mort, que seria el que se'n deia el tema el tema o el contes o els relats dels tres vius i els tres morts. Això ho trobem en còdexs medievals, ja a mitjan del 13 o així, trobes representacions de tres figures, generalment d'estaments alts de la societat, gent benestant, solen ser representats sempre ben vestits, tres personatges ben vestits, solen anar moltes vegades amb un falcó, que indica la satraria, l'esport de la noblesa d'aquells temps, i que estan passejant per un indret en un moment de lleure i es troben tres morts, es troben, com aquell qui diu, les seves imatges del futur. Diu, a partir d'aquí hi ha unes representacions artístiques, uns dibuixos molt, molt interessants que ja ens il·lustren l'impacte que en la societat tenia el fet de la mort. Hi ha molts exemples, el que sigui curiós, doncs, per exemple, que es busqui avui, que internet ens facilita tant les coses. Apropeu-vos al Salteri de Robert de l'Isla, per exemple, que és de 1310, i deixeu-vos seduir. A l'època medieval va tenir lloc la famosa Pesta Negra, que va assolar Europa entre els anys 1347 i 51 aproximadament. Va ser una onada que progressivament va afectar pràcticament la totalitat del continent i va causar unes mortalitats immenses i un impacte molt fort en la població. A partir d'aquest moment, el tema de la mort serà cada vegada més present en la pintura, en la literatura, en les representacions teatrals. És a partir d'aquí que entren les danses de la mort medievals, estic parlant tot el senyor, que serien precedents de la nostra dansa de la mort vergelitana. Si haguéssim un punt d'inici del tema o el punt d'inici de les danses de la mort medievals el buscaríem en el cementiri dels Innocents, un cementiri que existia a París, que al segle XVIII va ser destruït. En aquest cementiri, en els carners que hi havia sota unes voltes, s'hi van dibuixar una sèrie de figures i cada una amb uns versos, que això els filòlegs ho estudien molt bé, la mètrica que tenen, la rima, el tema. El que ens interessa és que aquí és quan ja parlem de danses de la mort. Hi ha uns esquelets que porten uns objectes i que van estirant diversos personatges, des del papa, l'emperador, l'emperadriu, el jugador de cartes, l'infant, la donzella, la prostituta, el mercader, tothom, tots els estaments de la societat tenen un esquelet que els estira. És la idea aquesta que la mort, un moment o un altre, ens atrapa a tots. Aquests són uns esquelets que no són ben bé com els que tingueu la imatge d'un esquelet o de la dansa de la mort de Verges, veieu l'os pelat. En aquests textos medievals i en aquests frisos medievals sempre veureu la mort representada com un cadàver, el que Francesc Massip anomena cadàvers eviscerats. Tenen pell, algun li veus que té pulmons, l'altre té els ulls, que no són els ossos pelats, per entendre. Uh-huh. Llavors són uns morts que venen a sorprendre les persones i, a més, sempre tenen una postura grotesca, riuen, se'n foten del que s'ha de morir. Eh? No, uh-huh. no és allò un amor posat seriós, hieràtic, que passarà una cosa transcendental. No, no, se'n riu i ve l'amor tocant un violí o un timbal o riguent. Eh? Uh-huh. Sempre és aquesta idea. Aquestes són les danses de la mort medieval. N'hi ha moltíssims exemples arreu d'Europa. Són això, danses de la mort que es fan els esquelets o la mort és representada per un cadàver que estira personatges de la societat. Ara, si això ho comparem amb el que tenim a Verges, el que tenim a Verges pertany a tot un altre concepte mental. El que tenim a Verges, per començar, són esquelets en os, purament. Són personatges que estan disposats en forma de creu. El cap d'encer, que és la dalla, llavors darrere seu ve l'abanderat amb la insígnia Nemini Parco, també, i el temps és breu per l'altre costat de la bandera. Llavors ve el rellotge i a banda i banda de la bandera dos nois amb els platets de cendra. Que cada un d'aquests elements té la seva simbologia i, naturalment, al final el timbal, que va marcant el ritme de la dansa, que és impressionant. En tot cas, si us sembla, jo faria una mica de comparació dels elements que hi ha en les danses medievals, en les danses de la mort medievals i en la dansa de la mort de Verges. Per exemple, la dalla mateix. La dalla, que tots ho entenem perfectament, és la mort cega a les nostres vides. Mm-hmm. Molt bé. Doncs aquest atribut de la dalla com a atribut això de la mort no existia en època medieval amb aquest significat. La mort a l'època medieval, com es presenta en diversos beatos que coneixem, sol portar una llança, sol portar una espasa o un dard molt llarg, a vegades és difícil, un trident inclús, a vegades, els gravats d'Albert Durer de 1498, doncs encara la mort no va amb una dalla. Per tant, la iconografia ja ens marca que passen coses. Si ens fixéssim el dibuix que hi ha a la bandera, aquesta idea de la calavera amb les dues tíbies, això que jo de bailet doncs m'associàvem sempre al món dels pirates, els pirates, també, en el cas de Verges, la mort. Bé, a l'època medieval una calavera i unes tíbies no eren cap icona, diguem, de la mort. Això és a partir de l'època moderna, a partir del barroc. Llavors, més qüestions. Ens miréssim el rellotge que porta la dansa de la mort de Verges és un rellotge sense broques, però és un rellotge mecànic. Diguem, té esfera i té els números ben marcats. En canvi, en representacions de les danses de la mort medieval, el que hi trobem són aquells rellotges de sorra. Uh-huh. Són, els atributs van canviant. A veure si ho sé explicar bé.
Segur.
Un lloc, una mostra molt clara de com l'estètica de la dansa de la mort de Verges és o s'inscriu dintre el marc mental del barroc, la trobaríem. Jo us proposo a tothom doncs, que tingueu la curiositat de buscar el quadre aquest, que tornem, internet ens ho fa, Sant Google ens ho fa molt fàcil.
I
això.
És molt interessant, aquest quadre, sí.
Realment, diries, és que han fet servir per fer la professora de Verges, diries. És un quadre del pintor andalús Joan Valdés Leal, és un quadre pintat el 1672, és un quadre que es diu Inictu Oculi, en un obrir i tancar d'ulls. Bueno, és un quadre que s'inscriu en els gèneres en història de l'art, d'això en diuen vanitas. A l'època del barroc són quadres d'aquests que hi ha sempre les calaveres, natures mortes, referències a la mort, que fan referència a la vanitat de la vida humana. Uh-huh. és, és un sospir i tot és vanitat de les vanitats, vanitas vanitatis. Doncs en aquest quadre de Valdés Leal, Nictu Oculi, de 1672, trobareu exactament l'estètica de la dansa a la mort de Verges, l'esquelet, la dalla, en aquest cas un filacteri, que seria una mena de bandereta amb gairebé diríem que la tipografia de les lletres és la mateixa que la de la bandera de la dansa de la mort de Verges. Per tant, anem trobant aquests paral·lelismes.
Molt bé. I en un obrir i tancar d'ulls, en Domi ens regalarà un tema estupendo per continuar amb aquesta nit tan interessant. Gat negre. Molt bé, podem situar d'alguna manera aquest canvi de mentalitat que fa referència a tota aquesta iconografia?
Doncs sí, potser no ho podem situar d'una manera allò amb dia, mes i any, però sí que podem acotar bastant el període. Aquí, ara clavaré una mica de rotllo i ja em perdonareu, però em penso que és imprescindible fer una referència a la reforma protestant. Al final de l'època medieval i a principis del segle XVI ja va esclatar el comportament de l'Església de Roma, doncs diguem que deixava molt que desitjar, eh? Hi havia bé, com ho diré jo, avui, bueno, diguem-ne corrupció per totes bandes, eh? Això és un tema complex, però allà on vull anar a parar és en la figura de Martí Luter, que en un moment donat doncs diu prou, trenca amb Roma, diu no pot ser que comprant una butlla a Roma tot estigui permès, tot lo que tots els preceptes de l'Església es puguin saltar, i trenca, i posa entre aquesta mentalitat de la reforma, amb diverses, llavors passa Calví, hi haurà diverses branques, però la idea sempre és la mateixa. Roma és corrupta, Roma ha perdut el camí, ha perdut l'oremus, diguem-ho així, i entre Déu i jo no hi ha d'haver cap intermediari. Bé, aquí entraríem ja tot un tema religiós. Hi ha un trencament fort mental que comportarà una reacció per part de l'Església Romana, que serà la contrarreforma, que la podíem personificar amb un personatge de l'estil de Sant Ignasi de Loyola, per exemple, per posar-hi cara. Llavors, la contrarreforma ens obliga a parlar d'un fet importantíssim a nivell cultural i religiós i tot el que vulgueu, però és una de les claus de volta per anar a parar a la dansa de la mort, per llegir-la correctament. Exacte. Seria el Concili de Trento. El Concili de Trento és un concili de l'Església Catòlica que només van trigar 18 anys a decidir com farien front a la corrupció i a tot això que des del món protestant se'ls estava dient, escolta, que això no pot ser. Llavors, a partir del Concili de Trento, que va durar de 1545 a 1563, van sortir una sèrie de directrius per ordenar i reconduir l'Església. És el moment, per exemple, en què es dictamina doncs, que els capellans, els rectors, han de tenir una formació, han de passar per un seminari, rebre una formació. És un moment on es decideixen quines seran les oracions que s'han de dir, el Pare Nostre que s'ha de dir, el credo que s'ha de dir. Això portava moltes discussions. És el moment i això en els historiadors ens ha anat molt bé, es fa habitual ja la pràctica de portar registres, registres dels feligresos. Els més importants, tres registres. El de baptismes, tothom que s'ha batejat en una parròquia està anotat en un llibre. Els registres de matrimoni, qui es casa amb qui, això és molt important, i els registres de defuncions. Qui s'ha mort, quan, en quina data. Val, això és una... multiplicat per totes les parròquies que us pugueu imaginar, és una mina des del punt de vista de la demografia històrica i de molts altres punts de vista també, perquè contenen més informació de la que pretenien arreplegar. En tot cas, Trento també portarà la instrucció o la direcció de... a veure si us sé dir sense dir-ho malament. S'ha de inculcar por. El feligrès ha de tenir por. Les persones som uns pobres pecadors. Déu ens castiga, tot el que ens passa dolent són càstigs que ens envia Déu, les malalties, les pedregades, les guerres, tot el que sigui dolent són càstigs de Déu. Anem amb aquesta mentalitat, fer por. És l'època, això es reflecteix molt bé en els retaules i en la pintura i en l'escultura barroca, aquells personatges que es retorcen sobre si mateixos. Agafeu pintors, Ribera, pintors del barroc espanyol, el Valdés Leal mateix, sempre és aquella
mea culpa.
Sí, tot és sí, compost, sí. Tot és retorçat, aquelles llàgrimes, aquelles mares de Déus que ploren, aquells Sant Cristos que pateixen tant, no té res a veure amb l'època renaixentista, aquells sants sopars que ens pintaven els pintors italians amb aquells colors pastels, un Déu amable, acollidor. No, en el barroc és el Déu ferotge, castigador. Doncs estem en aquest tema, aquesta angoixa vital, i aquesta por a ser condemnat. L'ànima s'ha de salvar, has de fer tot el possible per salvar l'ànima. Això és el que va sortint de Trento. Després podem encara fer alguna anotació més si cal. Llavors, a partir i en aquest marc mental és quan podem començar a entendre què està passant, què ens està explicant la dansa de mort de Verges. Mireu, el primer document que fa referència a la processó del Dijous Sant de Verges és de l'any 1665, ple barroc. S'ha de dir que el document ja diu que en aquell moment era una tradició, la processó del Dijous Sant. De la dansa del mort no en parla, però tant se val. Però en tot cas, allà on vull anar a parar és que els historiadors vivim dels documents, nosaltres la documentem a mitjan segle XVII, la processó. Llavors anem buscant a veure els emblemes i la iconografia, d'on surt, d'on ha sortit això. Doncs si volem entendre aquesta dansa a la mort, hem d'anar a veure d'una font, un llibre que va tenir molt de predicament a tota Europa ja a finals del segle XV. És un llibre que es va publicar en català el 1495. 20 anys abans s'havia publicat a Alemanya, llavors es va publicar en castellà. És un llibre que es diu Cordial de l'ànima. El cordial és del llatí, el cor, cordis, el cor. Les coses que has de tenir en el cor sempre present quan et morin. Se'n diu també els quatre novíssims, també es diu les postrimeries, té diversos noms, però la idea sempre és la mateixa, és donar unes orientacions. Aquest llibre el feien servir els predicadors, els dominics i els franciscans de tota Europa. En aquest llibre, doncs, el que hi havia eren unes orientacions per morir bé, com aquell qui diu. O, en tot cas, porta bé la teva vida perquè quan et moris et trobaràs quatre coses, diu el cordial. La primera cosa és la mort física, la mort corporal. I en aquest llibre ja hi apareix en un dibuix, doncs ja hi apareix un esquelet, la mort, amb un filacteri, una cinta amb una inscripció que diu Nemini Parco, que Nemini Parco, el mateix que diu la bandera de la dansa de la mort de Verges, el mateix que està inscrit a la dalla de la dansa, la banda, tot, Nemini Parco, a ningú perdono, qui vivit in orbe, que sigui viu en el món. A Verges ens hem quedat només amb el Nemini Parco, però la frase original és una mica més llarga, tant se val. La font és directa, o sigui, ve d'aquí.
Sí, sí, sí.
Val? Llavors, aquest Nemini Parco ens podríem dedicar a col·leccionar Neminis Parcos, eh? En trobareu a Cagliari, bueno, n'hi ha centenars. En trobareu a Cagliari, en trobareu a Cuenca, en un monestir de Santiago, a una població que es diu Uclés, hi ha el Nemini Parco, amb una calavera, també. En trobareu al cementiri de Fontespalda, a Matarranya, també esquelet, la dalla i la inscripció molt borrosa, Nemini Parco. És a dir, són una divisa, aquesta del Nemini Parco, extesa arreu. Vull dir que hi ha... Era coneguda, no, no és un invent d'algú que s'ho treu de la màniga, no. Forma part d'una tradició cultural, diguem-ho així. Llavors, en aquest mateix cordial de l'ànima hi trobem referències a la resta d'elements que trobem a la dansa de la mort. Per exemple, el rellotge. En el cordial de l'ànima hi ha un passatge molt clar que diu literalment: què és la vida sinó una passada de la mort? Però no sens causa és el rellotge a comparada, lo qual, de grau en grau passant, fins a cert punt discorre. És a dir, que el rellotge no només significa que la mort es pot venir a qualsevol hora, el rellotge sense broques, sinó que també ens indica grau en grau les etapes de la vida, de grau en grau, les diferents hores que estan marcades. El rellotge són les diferents etapes de la vida. Això també és en el cordial. També en el cordial es fa la referència al judici, la gran, aquella por del judici final. Aquí hem de portar a col·lació una altra imatge que en el barroc es representa molt, també, que és la figura de Sant Jeroni. Sant Jeroni és un dels pares de l'Església, és el senyor que va, diguem, escriure o va posar en solfa la versió de la Bíblia que anomenem la Vulgata, no? Diguem que és la que... doncs és la mare de les que fem servir ara. Val. Doncs a Sant Jeroni veureu que se'l presenta sempre, o molt sovint, escrivint, ell enfeinat amb la seva escriptura de la Bíblia, o traducció, o posada en solfa, i sempre hi ha una calavera, perquè ell sempre tenia molt present la mort. Per una banda hi sol veure una calavera, i per una altra banda sol sortir una trompeta. I sempre s'explica que Sant Jeroni deia tot sovint que li semblava que sempre estava sentint la trompeta de l'Apocalipsi, que crida... Diu, sempre em sembla que sento la trompeta que diu: lleveu-vos morts i veniu al judici final. Doncs aquí és allà on penso que hem d'anar a buscar el veritable missatge de la dansa de la mort de Verges. És la idea aquella del, en llatí deien, el surgite mortui, aixequeu-se morts. Tot això posat en el context del barroc, això que us hem dit, aquest món de la contrarreforma, aquesta por, tu has de viure com cal, perquè un dia et moriràs i llavors no s'haurà acabat tot, llavors vindrà quan t'hauràs d'aixecar i encara passar comptes. Qualsevol persona que hagi remenat una mica en els arxius documents d'aquesta època, de 16, de 17, de 18, i hagi trobat testaments, veureu que sempre la primera referència que es fa és clar, sempre en nom de Déu, tot, però es deixa molt clar que el testador en aquell moment és molt conscient que se li arriba la seva mort corporal, i per això seguidament comença a fer una sèrie de deixes per la seva ànima, i deixa uns diners a tal capella, un ciri a no sé en un, va fent deixes a diversos, deixes proànima, que es diuen. Era molt important salvar l'ànima. En la mentalitat d'aquella època, i inclús en testament surt, es diu, així com l'aigua apaga el pecat, així com l'aigua apaga el foc, la caritat apaga el pecat. Llavors, aquesta era la mentalitat. Un dia jo em moriré físicament, però és igual, la meva vida continua, la meva ànima continua viva, i al final dels temps ens haurem d'aixecar tots i anar a passar comptes. Això sí que es garrifa, perquè aquí no, tu facis les trampes que facis en vida, escolta, al final t'hauràs d'aixecar i passar comptes a l'Altíssim. I aquests, penso que aquest és el missatge de la dansa de la mort de Verges.
Genial. I ara escoltarem aquest deliciós tema per aixecar-nos i ballar.
Time.
Salvador, il·lustra'ns, sisplau.
Il·lustra, bé, no, i tant com il·lustrar. Jo amb una espalmeta, també, amb aquesta llum tenebrosa, barroca, portar una guspira de llum, i queda, ja, la realitat és tan impressionant el que... I té tants matisos que això, jo modestament, una llumeta del carrer dels Cargols, com a molt.
Fantàstic.
No, m'agradaria molt, per no extendre'm ja excessivament, anar seguint aquest repàs dels atributs, de la iconografia, dels elements que porten els dansaires de la dansa mort de Verges. Un detall molt important també és el fet de quan s'acaba la processó, al final de la dansa de la mort. Això no us ho podeu deixar perdre, eh? Si no ho veieu aquest any, aneu-hi el que ve, ho heu d'aconseguir. Heu de veure el moment impressionant quan ja quasi bé són les 3 de la matinada, la dansa de la mort entra a l'església de Verges, fa un silenci sepal, mai millor dit, i es planten els dansaires davant del que en el seu moment va ser la capella del Sant Crist, i fan una reverència molt lenta acompanyada pel sol. Tum, 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 tum. És un moment que et quedes glaçat. És un moment que alguns han volgut interpretar com el senyal de que la mort es rendeix a la victòria davant de Jesucrist. Jesucrist és el victoriós. Molt bé, no discutirem aquesta interpretació, però sí que hi afegirem un matís. La capella del Sant Crist, l'antiga capella del Sant Crist, que és la reverència, era la capella on tenia la seva seu la confraria de la Puríssima Sang de Jesús. La confraria de la Sang, com altres confraries que hi havia a la parròquia, i a moltes parròquies, és una, avui en diríem una associació, una entitat, és una forma de la qual els llecs, el poble, participava de la vida religiosa. La confraria de la Sang, en aquest cas, tenia dues funcions molt importants arreu. Una era atendre els, o acompanyar en els seus darrers moments els condemnats a mort, algun membre de la confraria els hi feia companyia, i l'altra era organitzar la processó del Dijous Sant. Llavors, aquesta referència a la confraria. La dansa de la mort no sorgeix com un bolet, perquè si al darrere hi ha persones que pensen, que fan les coses, que busquen la manera de que la maquinària, que el rellotge, els engranatges, tot funcioni. Actualment aquesta confraria, doncs, evidentment no existeix, i aquest paper que antigament feia la confraria, doncs el fa l'associació de la processó, que ja seria, donaria tema per tot un altre programa. M'agradaria, per acabar, i encara que sigui així telegràficament, a manera de síntesi, fer un contrast amb alguns aspectes, que és el que intento tota l'estona explicar, comparar les danses macabres medievals amb el que tenim a la dansa de la mort de Verges. Mireu, les danses medievals no fan professó, no apareixen en una processó. En canvi, la dansa de la mort de Verges sí que està a dins una processó. A les danses medievals, les figures estan posades en línia o com a molt fent rotllana. A la dansa de la mort de Verges, els dansaires dibuixen una creu. Això és ben poc pagar, disposar-se en forma de creu. Les danses de la mort medieval hi trobeu diversos membres de la societat representats. Els emperadors, els bisbes, diverses persones. A Verges no. Els esquelets no representen ningú ni cap estament en concret. És la mort. A l'època medieval, a les danses macabres medievals, la mort es representa en forma de cadàvers eviscerats, que ens explica en Francesc Massip. Llavors se'ls hi veuen, pell, ulls, carn. A Verges no, són esquelets, l'os pelat. Això és important. A les danses medievals, la mort fa un paper molt, molt actiu i grotesc, i ballen i estiren a les persones. Fa una... un paper actiu. A Verges la mort té una funció merament com anunciadora, t'està explicant, pum, tu et passarà això, tu t'aixecaràs. És un anunci, no fa una acció concreta. Lo dels atributs, a les danses medievals, la mort porta arcs o fletxes o llances. A la mort de Verges, al barroc, l'atribut de la mort és la dalla. El rellotge, no? Els rellotges de sol, els rellotges de sorra a l'època medieval, el rellotge sense busques o sense broques a Verges. Els morts de l'època medieval, la dansa de la mort medieval, diries que els morts juguen. Els de Verges no, els de Verges fan por. Hi ha un piló més de detalls que val la pena tenir presents i poder, ho deixarem per un altre dia, però deixeu-me dir, medieval o barroca, és un tresor. La dansa de la mort de Verges és un tresor que no us podeu perdre. I entre tots l'hem de potenciar tant com sigui possible. Ho deixo aquí amb el vostre permís.
I tant.
I molt agraït.
Moltíssimes gràcies, Salvador, per haver-nos il·lustrat d'aquesta manera tan interessant. Jo tenia moltes ganes de saber tot això que no sabia, i els nostres oients estic segurs que també. I des de la gatera del Gat Negre, amb un miol a la lluna, aquesta lluna que vindrà d'aquí uns dies plena i preciosa, t'ho agraïm i moltes gràcies, carai.
Miolarem el Dijous Sant a Verges, tots plegats.
Segur que sí, allà hi serem també, gràcies.
Bona nit.
Bona nit. I a vosaltres dir-vos que us espero la setmana que ve. No em falleu. Miau. Gat Negre.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.